Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 3 d'octubre. Avui comencem l'informatiu local parlant de formació i d'un curs sobre mètodes de seguiment d'opistobranquis al Centre d'Interpretació de la Pesca. Ho expliquem tot seguit. Aquest dissabte 5 d'octubre al Centre d'Interpretació de la Pesca serà la seu d'un curs gratuït sobre mètodes de seguiment d'opistobranquis, un curs impulsat des del grup de recerca d'opistobranquis de Catalunya, el GROC, una organització sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i a la divulgació dels mol·luscs opistobranquis i a la conservació dels seus hàbitats. Els opistobranquis són una subclasse de mol·luscs gasteròpodes de colors molt vius que creen unes imatges de gran bellesa. A la Milla de Mar es coneixen els conills de mar, un tipus una mica més gran i d'imatge més comú. Però les aigües de la Cala també contenen d'altres opistobranquis, també coneguts com a nudobranquis, que són petites joies subaquàtiques. De fet, el curs que a hores d'ara ja està complet consistirà en una vessant teòrica de seguiment i registre dels opistobranquis, però també hi ha prevista una immersió a Cala Lloveta on els participants podran posar en pràctica els coneixements. Escoltem a Aurora Requena de Plankton, Divulgació i Serveis Marins, una empresa ubicada a la Mella de Mar que ha servit d'enllaç amb l'Ajuntament perquè es pugui impartir aquest curs.
Això sorgeix del GROC, que és el grup de recerca d'opistobranquis de Catalunya. Va? És una associació que porta anys estudiant aquests animalets, que tenen compte entre els seus, entre la junta, amb professors d'universitat i amb gent molt especialistes, biòlegs, especialistes en aquests animals i en general en biologia marina, ecologia marina. I la idea d'aquesta gent és crear grups de gent que sàpiga com trobar aquests animalets i com introduir aquestes dades a la seva pàgina web, val? Per a crear com un bon mapa de les espècies d'opistobranquis que hi ha a Catalunya.
Segons els organitzadors, el curs ha tingut tant d'èxit que és possible que es faci fins i tot una segona edició. Els alcaldes de l'A7 denuncien que l'autovia no té finançament, i entre ells el de la Mella de Mar. Els alcaldes afectats per la construcció de l'autovia A7, al seu pas per les Terres de l'Ebre i, per tant, també per la Mella de Mar, han denunciat que la proposta de pressupostos general de l'Estat per a l'any 2014 no inclou cap partida per a la construcció de la infraestructura. Els alcaldes esperaven la incorporació d'una partida per redactar el projecte constructiu, però no ha estat possible. Escoltem Andreu Martí, alcalde de la Mella de Mar.
La primera lectura que fem després de veure la proposta de pressupostos generals de l'Estat és que no contempla cap tipus de gratuïtat, cap tipus de bonificació, cap tipus d'inversió a la A7, i això doncs és una mala notícia pel territori. Sabeu i coneixem tots quina és la voluntat de tots els ciutadans, la resta d'ajuntaments i de partits polítics, tots estem amb unanimitat per demanar que es comenci i es posi en marxa la A7 des de la Mella de Mar cap al sud, i en tot cas lo important ara seria que si no es pot fer l'any vinent hauríem de començar ja a plantejar definitivament una bonificació, una gratuïtat de la A7 a l'alçada de la Mella de Mar i cap al sud. És això el que volem, és això el que hem pactat i hem demanat tots plegats. Insisteixo, veurem ara quina és la resposta de l'Estat.
Recordem que els alcaldes es van reunir el passat mes de juny a Madrid amb el director general de Carreteres a Madrid, Jorge Urrecho. En aquella trobada, el director es va comprometre a publicar l'estudi d'impacte ambiental de l'A7 entre el Perelló i l'Hospitalet de l'Infant. Foment va publicar a l'estiu l'estudi i ara els alcaldes esperaven un pas més en la tramitació del projecte, d'un cost global estimat entre 600 i 700 milions d'euros. De manera paral·lela, els alcaldes han anunciat que tenen pendent una reunió amb el secretari general d'Infraestructures, Manuel Niño, per tractar sobre la bonificació que anunciava ara l'alcalde de la Mella de Mar, Andreu Martí. I en l'àmbit territorial també destaquem avui que en aquests instants està tenint lloc la inauguració de la variant a l'Aldea, en la qual participa Ana María Pastor Julián, ministra de Foment. Per tant, llum verda una via que és reivindicació històrica d'aquest municipi del Baix Ebre i una de les poques infraestructures estatals que no s'han vist afectades per les retallades. I avui continuem parlant dels sismes i ja molts mitjans de comunicació ja ho estan denominant com la crisi sísmica. La falta d'informació sobre els sismes per part de l'Estat indigna el Montsià. Els sismes van continuar ahir davant la costa del Montsià i el Baix Maestrat, però la intensitat va anar a la baixa i els moviments ja no van ser percebuts pels veïns de la zona. Al llarg de tot el dia i fins al vespre se'n van arribar a produir una dotzena, però el de major magnitud es va quedar en els 2,9 graus, lluny del sisme de 4,2 del dia anterior. La tendència a la baixa de l'activitat sísmica no va amortir, però, la indignació dels veïns i els municipis afectats que en els darrers dies han viscut diversos ensurts en percebre els moviments de terra provocats per la injecció de gas al subsòl marí durant uns 10 dies del mes de setembre. Els ajuntaments catalans afectats pels sismes encara no han rebut cap informació del Ministeri d'Indústria i l'empresa promotora del magatzem de gas Castor, Escal UGS, tampoc n'ha dit res. En el cas de l'Ajuntament d'Alcanar, la petició d'informació es va fer per escrit i encara no ha tingut cap resposta ni cap trucada de les institucions o l'empresa donant compte de la situació i informant de les mesures que s'estan prenent, com ara l'aturada dels treballs d'injecció de gas de Coixí decretada per Indústria el passat 26 de setembre. Recordem també que tècnics del Ministeri d'Indústria es van desplaçar ahir a Vinaròs per tal de verificar la inactivitat del magatzem de gas i estudiar l'origen dels sismes, amb visites a la planta marina i la terrestre. Per la seva banda, la companyia Escal UGS va negar que hagi extret gas del subsòl per tornar-lo a reintroduir a la xarxa o bé que l'hagi cremat després que fos decretada la paralització de l'activitat. Fons de l'empresa van voler sortir al pas de les declaracions del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que aquest dimarts va posar en dubte que les operacions a la planta marina hagin cessat completament arran dels últims terratrèmols a la zona. I també és notícia avui aquestes temperatures extraordinàries per l'època de l'any. L'Observatori registra la temperatura rècord en un octubre des de l'any 1880. El mes d'octubre s'ha iniciat a Catalunya i particularment a les Terres de l'Ebre amb un dels episodis de calor més acusats en aquesta època de l'any de les últimes dècades. L'Observatori de l'Ebre, amb seu a Roquetes, va registrar dilluns 1 d'octubre un valor màxim de 34 graus i mig, un rècord històric en un mes d'octubre des de l'any 1880, any d'inici dels enregistraments. El mateix dilluns, la veïna població d'Aldover va registrar 34 graus. La temperatura va assolir els 33,9 a Vinebre, els 33,3 a Benissanet, els 32,2 al Perelló i els 31 graus a Ulldecona. Ahir dimecres, aquests valors anormals provocats per l'entrada de vents de ponent, secs i càlids, es van mantenir. Vinebre va registrar 34 graus, l'Observatori de l'Ebre s'hi va acostar i Benissanet i Aldover van superar els 32 graus. El cap de la unitat d'observació de l'Institut Científic Ebrenc, Germán Soler, remarca la excepcionalitat de la dada, tot recordant que ara fa un any, l'1 d'octubre del 2012, la temperatura màxima fou de 26,1 graus, una diferència de 8 graus respecte a enguany. I des de la Terra Alta, un foc forestal crema 6 hectàrees al terme de Batea. Un incendi forestal va cremar ahir una superfície agrícola i forestal d'entre 5 i 6 hectàrees al terme municipal de Batea, a la comarca de la Terra Alta. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un foc a les 14:48 hores en una zona de camps de conreus i clapes forestals, coneguda com les Serres, situada al costat de la carretera C-221, al punt quilomètric 69,5. Els equips d'emergència van mobilitzar un total de 8 dotacions, 5 terrestres i 3 aèries. A les 4:44 de la tarda, els bombers van poder estabilitzar el foc i minuts després, a les 7 del vespre, es va donar per controlat. Les dotacions aèries es van retirar i les unitats terrestres van continuar al vespre remullant l'àrea calcinada, en la seva majoria terrenys agrícoles. I a continuació és temps pels esports. I avui parlem de gimnàstica rítmica, perquè aquest cap de setmana s'estrena la temporada de competicions de la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports. 10 gimnastes de la secció es desplaçaran el proper diumenge 6 d'octubre fins a la localitat de Figueres, on disputaran la primera fase de Copa Catalana de Conjunts. En la categoria infantil de nivell 4 i aparell de masses ens representarà el conjunt format per Paula Nolla, Mariona Treserres, Anna Vila, Paula Molina i Ariadna Madera. I en la categoria sènior de nivell 5 i aparell de pilota, el conjunt format per les més veteranes de la secció: Jèssica Canyagueral, Miruna Popa, Marina Subirats, Mireia Bardí i Carla Canyagueral. Tot i la dificultat que se'ls presenta aquest any per pujar de nivell tots dos conjunts, des de la secció i en especial la seva entrenadora, Mireia Fortuna, els anima per a donar-ho tot i aconseguir els millors resultats. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest dijous 3 d'octubre. Curs sobre mètodes de seguiment d'opistobranquis al Centre d'Interpretació de la Pesca. Aquests mol·luscs gasteròpedes són de gran bellesa. El curs, que ja està complet, tindrà lloc aquest dissabte 5 d'octubre de 10 del matí a 4 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca. En l'àmbit territorial, avui encapçalàvem parlant de l'autovia i també de com es posicionen els alcaldes respecte a l'autovia, que denuncien que no té finançament. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar també suma a la reivindicació. Parlant d'infraestructures, aquest matí té lloc la inauguració de la variant de l'Aldea, en la qual participa Ana Maria Pastor Julián, ministra de Foment. Per tant, llum verda a una reivindicació històrica d'aquest municipi del Baix Ebre. La crisi sísmica ocupa avui la portada de gran majoria dels mitjans de comunicació. La falta d'informació sobre els sismes per part de l'Estat indigna el Montsià. Una comissió de tècnics del Ministeri inspecciona les plantes marina i terrestre del magatzem Castor. L'Observatori registra la temperatura rècord en un octubre des de l'any 1880. Les Terres de l'Ebre han registrat valors per sobre dels 30 graus aquesta setmana en un inici de la tardor excepcional. Des de la Terra Alta, un foc forestal crema 6 hectàrees al terme de Batea en una zona de conreus i bosc. I als esports avui us hem parlat de gimnàstica rítmica, i és que aquest cap de setmana estrena temporada de competicions la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, a la qual des d'aquí desitgem tota la sort. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous 3 d'octubre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.